Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Entre el vocabulari utilitzat pels mitjans d'informació hi ha paraules que durant un temps estan de moda. Resumeixen en poques lletres un tema d'actualitat molt més extens. Estaran d'acord amb mi que ara com ara, entre el top 10 d'aquests vocables, s'hi troba el mot tisorada, altrament dit retallada. I és que la crisi ha ajudat a popularitzar tots dos termes, amb el rerefons que econòmica i socialment comporten. El fotut del cas és que sembla que aquestes paraules no són fruit d'una moda passatgera, sinó que estaran de moda força més temps. De retallades i d'austeritat en va parlar, entre altres coses, el delegat del govern a Tarragona, Joaquim Nin, davant d'alcaldes i consellers comarcals. Aquesta és una de les notícies que tenim preparades per avui. Abans, però, comencem a repassar altres qüestions que també han estat puntualment de moda aquesta setmana. Comencem amb els titulars. La pastura de la muntanya mediterrània ha estat el tema central de les sisenes jornades tècniques del Parc Natural de Montsant. Diferents experts i professionals han debatut sobre bones i no tan bones pràctiques de gestió. Sota el lema La lliçó del Japó, no al cementiri nuclear a Asco, detractors d'aquesta energia alerten de nou sobre la seva perillositat i critiquen l'acumulació d'instal·lacions d'aquest tipus. Les forces polítiques presents al Consell de la Ribera aproven una moció conjunta per definir les línies de futur de la comarca. El document reconeix la comarca com un territori eminentment energètic, turístic i agrícola, destacant el potencial que poden tenir en el seu desenvolupament activitats relacionades amb els sectors logístic, turístic i agroindustrial. El periodista i escriptor falsetà Toni Orensans estrena aquest cap de setmana al Teatre Bartrina de Reus Muntanyes nevades, banderes al vent. L'obra adapta amb tocs d'humor i als nostres dies un fet real transcorregut a Falset l'any 36. I com cada dissabte en el bloc d'esport repassarem els enfrontaments del cap de setmana, amb el Falset buscant en un dels terrenys més difícils recuperar les bones sensacions perdudes en les darreres jornades. El delegat del govern a Tarragona, Joaquim Nin, es va reunir dilluns amb alcaldes i consellers comarcals. Durant el transcurs de la trobada, que va durar aproximadament dues hores, Nin els va transmetre un missatge d'austeritat econòmica, és a dir, que la realitat obliga a no estirar més el braç que la màniga. Escoltem Joaquim Nin.
La gent ha de tocar de peus a terra, la gent que es dedica a la política, com ho està fent la resta de la societat, ho estan fent les empreses del país, ho estan fent les famílies, i ens hem de donar que ara ve una època complicada, la vivim ja fa uns mesos, però encara no podem llançar les campanes al vol dient que això s'ha acabat. Hem de conviure amb aquesta realitat complicada, difícil, però segurament ens en sortirem si fem tots els deures com els hem de fer.
Entre els alcaldes i consellers comarcals, una de les preocupacions que van sorgir durant la trobada tenia a veure amb els serveis socials. Per exemple, es podran mantenir en aquest clima de retallades l'atenció que es ve prestant a la gent gran? Escoltem què deia Joaquim Nin.
Nosaltres, des del govern, el que tenim molt clar, i així el conseller ho ha dit, que l'atenció a les persones continuarà sent una de les prioritats. I parlant de que hi ha alguns temes que segurament els haurem de replantejar en el sistema, en el sentit de que no tot podrà ser gratuïtament, sinó que caldrà el cofinançament, la participació de molts agents, en alguns casos també concrets dels propis usuaris o de les famílies. En el tema de la gent gran del Priorat hi ha factors correctors que els haurem de tenir en compte, com és la distància entre els llocs, de població i l'índex que té d'envelliment alguns dels pobles a l'hora de veure quins recursos els ajuntaments poden fer. Crec que les línies d'ajut que hi ha establertes han de poder donar sortida a aquestes necessitats i, a més, també els ajuts que podem rebre d'altres administracions, i aquí poso doncs, com a exemple el pla d'ajut al manteniment que ha fet la Diputació de Tarragona, doncs pot ajudar a pal·liar una mica aquesta situació actual.
Apuntem finalment que el delegat del govern va aprofitar la visita al Consell del Priorat per signar en el llibre d'honor de l'ens comarcal. La pastura de la muntanya mediterrània, gestió i patrimoni ha estat el tema central de les sisenes jornades tècniques del Parc Natural de Montsant, que han tingut lloc aquesta setmana. Durant tres dies s'ha parlat d'aquesta activitat econòmica de llarga tradició en el territori que en l'actualitat abarca el parc. Escoltem Neus Miró, directora del Parc Natural de Montsant.
donat que la muntanya de Montsant ha estat en el seu passat històricament sempre pasturada per elements de transhumància i per molta més gent, actualment i en aquest present encara continua havent-hi pastors i en un futur nosaltres voldríem que continuessin aquests pastors, continuessin siguent-hi sota la gestió del propi parc i per afavorir la conservació dels valors que la conformen. Evidentment hem centrat aquest tema perquè des de sempre ha sigut un problema que hem tingut latent, no?, sobre el tema de la conservació de l'espai, no? I la pastura pot afavorir, però també pot anar en contra, no?
Com deia en Neus Miró, els beneficis de la pastura depenen de si se'n fa o no una bona gestió, i és que hi ha pràctiques que són molt recomanables i d'altres altament perjudicials.
Una pastura gestionada vol dir que el pastor cada dia treu el ramat, que aquest ramat pastura pels llocs que ell vol, no per on volen el ramat. Per tant, això ens pot afavorir que es pasturin totes aquelles zones que s'han fet neteges de tallafocs, franges de protecció per tema de prevenció d'incendis, llocs que ens interessa mantenir els espais oberts perquè no es tornin a embosquinar, pel tema d'afavorir el tema d'espècies com pot ser el conill i l'entrada d'altres animals, mentre que un pastor que deixi el seu ramat a la bona ventura, que no se'ls hi faci un seguiment, que no se'ls hi faci un control diari, pot anar en contra de que es matxaquin espècies protegides en zones concretes on no ha d'entrar a pasturar o en llocs on hi ha elements de fauna, com pot ser la tortuga en l'època de la posta.
Les jornades La pastura de la muntanya mediterrània van exhaurir les places disponibles, en bona part gràcies als ponents que hi van prendre part, com Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals. D'altra banda, cal destacar la taula amb pastors del territori i la presentació del projecte del Tros al Plat, un projecte que s'ha dut a terme al Pallars Sobirà. Anem ara a Falset perquè a partir d'aquest mes d'abril el Consorci per a la Gestió de Residus del Priorat, la Terra Alta i la Ribera assumirà el servei de recollida de la brossa. L'Ajuntament falsetà ha optat per adjudicar aquest servei al Consorci per tal de reduir la despesa. Ho explica l'alcalde Jesús Torralba.
El mes de març vencia el contracte que teníem amb l'actual gestor, el que feia la recollida i tractament de residus, el porta a porta, i per tant vam demanar oferta al Consorci per la gestió de residus urbans de les tres comarques, de la Ribera, de la Terra Alta i del Priorat, per veure si ens podíem estalviar uns quants diners. Afortunadament va ser així i l'oferta que ens vam passar beneficiava al voltant d'uns 16.000 euros el cost actual dels residus que s'han tractat durant el 2010.
Més enllà de l'estalvi econòmic, l'adjudicació del servei al Consorci suposarà també que un cop al mes es dugui a terme la recollida de mobles vells. A banda d'això, cal destacar també que properament es posarà en marxa una nova campanya informativa i de recordatori entre els veïns sobre la gestió de residus. Canviem ara de comarca i anem a un dels temes avançats en titulars. La coordinadora anticementiri nuclear, la Plataforma del Priorat i l'Associació Veïns d'Ascó es va concentrar ahir davant la seu del Consell de la Ribera, a Móra d'Ebre, en solidaritat amb el poble japonès i en contra de l'MTC. Sota el lema «La lliçó del Japó, no al cementiri nuclear a Ascó», van alertar de nou sobre la perillositat d'aquesta energia i van criticar l'acumulació d'instal·lacions d'aquest tipus. A més, afegien que si bé els riscos del Japó són difícilment comparables, això no vol dir que aquí no n'hi hagi. Escoltem Ernest Blanc, membre de la coordinadora anticementiri nuclear, la CANC.
Sí que hi ha hagut un terremoto i un tsunami que aquí, evidentment, no podem passar. És molt difícil i un tsunami és impossible, però aquí hi ha altres riscos. Hi ha altres riscos. Tenim tres preses per sobre de les centrals d'Ascó, cadascuna més gran que l'altra, diguéssim que si cau la més gran cauria tot com un dominó. Hi ha una carretera en la qual passen mercaderies perilloses, pot passar qualsevol cosa, i evidentment al costat d'aquest magatzem hi ha la central nuclear, que els mateixos criteris del Ministeri ja diuen que no podia estar a prop de cap d'aquests llocs. No?
Sobre si el que ha passat al Japó pot accelerar o frenar la decisió de l'emplaçament de l'MTC, la CANC afirma que de moment no tenen constància si serà abans o després de les municipals o si potser també caldrà esperar a les generals. Amb tot, afirmen que segueixen molt preocupats perquè creuen que l'MTC pot acabar a Ascó.
Em sembla que el Ministeri vagi donant llargues, està mandrós. Sí que per nosaltres tenen la fixació d'Ascó. vamos, vull dir, almenys així, així sembla, si fos una altra, doncs potser ja s'hagués dit. Sembla que per alguns articles, inclús a La Vanguardia, hi havia un article que és, algun periodista de La Vanguardia havia parlat en la Federació de Convergència i Unió de les Terres de l'Ebre, o sigui, en els càrrecs de Convergència i Unió de les Terres de l'Ebre, i aquests ja havien dit que estaven esperant a final de les eleccions municipals per parlar i per negociar. Llavors, clar, què tens que negociar si no el vols? Si no el vols no has de negociar res. Esclar, vull dir, per nosaltres encara és vigent el tema de que vol vindre a Ascó. Encara és perillós.
En l'acte d'ahir es van poder escoltar els parlaments d'Andreu Carranza, escriptor i fill d'Ascó, del grup intercomarcal Veïns d'Ascó, de la plataforma del Priorat i de Sergi Saladier, portaveu de la CANC. Seguim a la Ribera d'Ebre perquè les forces polítiques presents al Consell Comarcal han aprovat una moció conjunta per definir les línies de futur de la comarca. El document reconeix la Ribera d'Ebre com un territori eminentment energètic, turístic i agrícola, destacant el potencial que poden tenir en el seu desenvolupament activitats relacionades amb els sectors logístic, turístic i agroindustrial. En el cas del sector energètic, l'acord comarcal promou, d'una banda, la conversió de la Ribera en una zona estratègica de producció, formació, consum i recerca. També es vol aconseguir la rebaixa del preu del quilowatt-hora, destinat a la millora i desenvolupament de l'activitat econòmica actual i també per fomentar l'arribada de noves empreses. El president del Consell Comarcal de la Ribera, Bernat Pellissa, valorava la importància de l'acord.
Jo crec que és un full de ruta al mes i mig d'unes eleccions municipals, a mes i mig de que es constituïssi un nou Consell Comarcal, però que això no trau de que sigui un full de ruta en la que totes les forces polítiques que signem aquest document ens comprometem als propers mandats a poder-lo tirar endavant. També és un document que sí que parla de coses, se pot entendre que és una carta als Reis, que hi ha unes demandes, podríem dir, una mica genèriques, però també voldria ressaltar que no només és una qüestió genèrica, sinó que hi ha coses puntuals de l'acord que de fet ja s'estan treballant.
Apunten també que l'acord de les forces polítiques per al desenvolupament econòmic també inclou promoure una implantació racional de les energies renovables, optimitzant el rendiment econòmic dels recursos naturals. Canviem de tema. La subdelegada del govern espanyol a Tarragona, Teresa Pallarès, filla de Marçà, va deixar ahir el càrrec que ha ocupat en els darrers 3 anys. El motiu és que Pallarès concorrerà com a número 3 del PSC per Reus a les eleccions municipals del 22 de maig. Fent balanç de la seva etapa al front de la subdelegació, Pallarès ha destacat haver obert la subdelegació a la societat, reorganitzar els seus recursos per la crisi i, sobretot, la gestió dels projectes dels fons estatals d'inversió per als ens locals. En el seu comiat, Pallarès va explicar que en breu se sabrà qui la rellevarà. Segons alguns mitjans, un dels noms que sonen amb força és el de l'actual director del Servei d'Ocupació de Catalunya a Tarragona, Ramon Inglés. El plenari de la Diputació de Tarragona va aprovar fa uns dies per unanimitat l'avantprojecte del Pla Zonal de la Xarxa de Carreteres de la Diputació. El nou document defineix la planificació i el desenvolupament futur d'aquesta xarxa viària, que suma uns 1.100 quilòmetres. El pla també detalla aspectes com el manteniment o el creixement de la xarxa amb noves vies o la conversió de camins. L'objectiu final és aconseguir una estructura de carreteres encara més competitiva, confortable i segura en els propers anys, en benefici del territori i de la qualitat de vida dels seus habitants. La Diputació de Tarragona és la primera a Catalunya que es dota d'aquesta eina, segons estableix la nova llei de carreteres aprovada pel Parlament. Entrem ara en el bloc cultural. El periodista i escriptor falsetat Toni Orensans estrena aquest cap de setmana al Teatre Bartrina de Reus l'obra Muntanyes nevades, banderes al vent. Els encarregats de pujar a l'escenari el text d'Orensans són l'actor i director Oriol Grau i la companyia de teatre Estable del Baix Camp. L'obra, que es va presentar en roda de premsa dimecres, adapta amb tocs d'humor i als nostres dies un fet real transcorregut a Falset l'any 36, l'explica el propi Toni Orensans.
Està inspirada en un episodi que va tindre lloc a Falset l'estiu del 1936. Hi havia esclatat la Guerra Civil, això és històric, i a l'Ajuntament de Falset hi havia d'haver la visita del conseller de la Generalitat, Josep Tarradellas. En aquell moment a Falset, la gent que hi havia al Comitè Revolucionari van tindre una enorme discussió sobre quines banderes havien de presidir el balcó municipal. si la republicana, si la bandera catalana, si la bandera anarquista, i no es posaven d'acord de cap manera, i fins i tot està documentat, que van acabar jugant-se a cara o creu quina bandera havia de presidir el balcó de l'Ajuntament en aquell moment. I curiosament la cara d'Alfons XIII de la moneda va decidir que fos la bandera republicana la que presidís el balcó municipal.
Muntanyes nevades, banderes al vent, no és el primer text d'Oren Sans que es puja als escenaris, tot i que per al propi autor sí que es pot considerar el primer text que ho fa amb totes les de la llei.
I és el tercer cop que una obra de teatre meva representa, d'un monòleg que es diu Nicomedes, El verdugo diligente, escrit en castellà, se n'han fet lectures i es va ser llegida al Festival de Monòlegs de Castelldefels. I també al Teatre Fortuny, el 2008, un monòleg meu formava part d'una obra col·lectiva que es deia El mort. En tot cas, possiblement aquesta sí que és la primera vegada que una obra meva, diguéssim, amb 8 actors, representa un teatre exclusivament, és a dir, és el Teatre Bartrina de Reus i, bueno, em fa goig.
Muntanyes nevades, banderes al vent s'estrenarà avui dissabte a les 9 de la nit al Teatre Bartrina i també es representarà diumenge a les 6 de la tarda. A partir d'aquí s'espera fer gira, i Oren Sans no amaga que li faria gràcia que s'acabés portant a Falset. L'Escola Rural Montsant de la Bisbal de Falset ha tingut aquests dies convidats. Es tracta de 8 alumnes i 14 professors vinguts de Polònia, Bulgària i Turquia, en el marc del projecte de cooperació europea Comenius. Els Comenius són projectes de treball amb escoles d'altres països d'Europa i tenen una durada de 3 anys. Aquests programes preveuen trobades com la d'aquesta setmana a la Bisbal, trobades que serveixen per poder intercanviar i compartir diverses formes d'organització i de funcionament, i també experiències entre els centres adherits al projecte. Seguim parlant d'escoles perquè aquest dimecres l'Orquestra Camerata 21 va reunir prop de 600 escolars del Priorat i la Ribera d'Ebre amb el conte musical Pere i el Llop, de Sergei Prokofiev. L'obra, que va comptar amb la participació del músic i periodista David Puertas com a narrador, forma part dels concerts educatius que l'orquestra està promovent entre els escolars de la demarcació. I avui, abans dels esports, us recomanem la proposta de David Invernon, l'Atung Lala i el Vicarabassa, que s'instal·larà als antics rentadors del Marroig durant aquest cap de setmana. David Invernon és un artista objectual, oníric i poètic, i tot el que fa se submergeix en una estètica molt personal, protagonitzada pel color taronja, amb un llenguatge plàstic difícil d'explicar.
Els esports.
El repàs a l'actualitat esportiva amb el Jordi Perelló. Bon dia, Jordi, i endavant.
Hola, bon dia. Nova derrota sense pal·liatius del Falset Esportiu. Els falsetans varen perdre per 0-3 el passat cap de setmana front al Sant Salvador i en quedaren el tercer partit sense guanyar. L'equip de la capital del Priorat perd un lloc a la classificació i passa d'anar del cinquè classificat al sisè lloc de la classificació en 42 punts. Els falsetans tenen un partit del tot difícil aquest cap de setmana, on visiten aquest diumenge al matí el terreny del líder de la categoria, el Sant Pere i Sant Pau. A manca de 8 jornades perquè s'abaixi el taló de la segona territorial, els falsetans doncs continuen al sisè lloc de la classificació amb 42 punts, tal com deien, visiten el Sant Pere i Sant Pau, un equip del tot líder que tan sols ha perdut un encontre en el que era de temporada a casa seva. El Sant Pere i Sant Pau Falset Esportiu començarà aquest diumenge al matí a les 12 del migdia i al Tarragonès. Parlem ara de la tercera territorial, de la Unió Esportiva Porrera, on el passat cap de setmana empatava a 2 gols al terreny de joc de l'Almoster. Els porrerans, però, no varien la seva posició a la tercera territorial i continuen a l'11 lloc de la classificació amb 29 punts. I a manca, cal dir, de 8 jornades per a la finalització del campionat. Demà diumenge, a les 17 hores, a les 5 de la tarda, la Unió Esportiva Porrera rep al seu cap municipal d'esports l'equip de la Pobla de Mafumet. Deixem el futbol i parlem ara de futbol sala, de la preferent catalana, on el Pradell Futbol Sala perdia un nou partit a casa per 2-3 el passat cap de setmana. Aquest cop front al Tortosa i al pavelló d'esports de Falset. La derrota, però, aquest cop venia al darrer segon, on l'equip del Baix Ebre feia el 2-3 final. Els pradellencs, després d'aquesta nova derrota, es situen ara com a nou cuet de la categoria i en tan sols 9 punts, a 8 punts cal dir, però, encara dels llocs de salvació. Un Pradell Futbol Sala que aquest cap de setmana té un partit clau per sortir del darrer lloc de la classificació, on reben el pavelló d'esports de Falset el penúltim classificat de la categoria, el Móra d'Ebre, que es troba a hores d'ara 2 punts més per damunt que l'equip del Priorat. El Pradell Futbol Sala Móra d'Ebre es jugarà avui dissabte a 6:15 de la tarda i el pavelló d'esports de Falset. Continuem ara parlant de futbol sala, però de la Copa Federació, que va començar el passat cap de setmana en la presència de dos equips de la nostra comarca, el Futbol Club Capçanes i el Club Esportiu Poboleda. I malauradament començava molt malament la competició per als nostres representants. El Futbol Club Capçanes perdia a casa front al Bonastre per 3-4, mentre que el Club Esportiu Poboleda perdia també a casa per 2-5 front al Vilaplana. Aquest cap de setmana es disputa la segona jornada, on el Capçanes visita avui dissabte a partir de les 7 de la tarda la pista del Pratdip, mentre que per la seva part el Club Esportiu Poboleda visita aquesta tarda a les 5 de la tarda la pista del Reus Unió. Parlem ara de judo, perquè la representació del Club Judo Priorat al Torneig Internacional de Cipren a França va obtenir molt bons resultats. Cal destacar l'apartat infantil femení Carla Montañez, que va ser tercera amb menys de 44 quilos. Ariana Escolar, cinquena, amb menys de 48 quilos. Adoración Heredia, tercera, amb menys de 57 quilos. I Abril Boix, també tercera, en aquest cas, a la categoria de menys de 63 quilos. I avui acabem els esports de l'informatiu, parlem de bitlles catalanes. Parlem del tercer campionat de bitlles catalanes del Camp de Tarragona, ja que aquest diumenge 3 d'abril es disputa a Castellvell del Camp la 17a i 18a jornada. Destaquem els equips de la nostra comarca, el Cabassers Verd, líder de la classificació, amb 22 punts, mentre que el Corrodella es manté el tercer classificat amb 20 punts. I fins aquí, doncs, els esports a l'informatiu comarcal. Ens retrobarem el proper dissabte, serà, doncs, fins aleshores. Adéu-siau, molt bon dia.
El temps.
Tot seguit i com sempre, la informació meteorològica ens arriba amb l'Enric Massip.
Comencem el mes d'abril amb una situació de temperatures molt suau, bastant altes, inclús superiors a les normals, que les hores centrals del dia inclús ha deixat sentir una certa calor. El mes de març hem tingut un mes plujós, amb temperatures relativament també bastant templades, tot i que no hem tingut valors excessivament alts, i aquests dies de cap de setmana la situació es mantindrà dintre aquesta mateixa tònica, és a dir, avui dissabte es mantindrà les temperatures altes, demà el diumenge inclús puja una mica més, però a la tarda es notarà un augment dels núvols com a conseqüència de l'acostament d'un sistema frontal molt debilitat, que no tindrà conseqüències aquí a la nostra comarca. Els primers dies de la setmana vinent iniciaria una baixada de les temperatures, però sense que l'estabilitat desaparegués. En resum, estabilitat gairebé completa en els propers dies, temperatures altes avui dissabte i demà diumenge, sentint-se inclús una certa calor a les hores centrals del dia, i ambient una mica més fresc a l'entrada ja la setmana vinent. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1969, a Girona es registraven i les seves comarques intenses pluges, de tal forma que es desbordava el llac de Banyoles.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió del temps posem, com és habitual, el punt final a l'informatiu d'avui. Podeu seguir l'actualitat a la nostra pàgina web radiofalset.fm. També ho podeu fer, com sempre, amb les notícies comarcals a partir del dimarts amb els butlletins. No deixeu d'escoltar Ràdio Falset, tot seguit l'hora del vermut amb la Rosa Gairal i el Jordi Soldevila. Jo, l'Alfonso Reig, us ha acompanyat fins ara. I per la meva part, això ha estat tot. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció. I fins aviat.